Bona tarda. Anem a començar la conferència de clausura d'aquest simposi i em correspon l'honor i la satisfacció de presentar el Carles Torner. I he fet el que fa tothom, no? Anar a la web, aviam. També l'organització em va facilitar una xuleta llarguíssima, que la teniu tots, us estalviaré de llegir-vos-la. Perquè... A la web, sí, jo, bueno, per almenys la que m'han enviat a mi, hi havia el currículum de tots els que participaven en això, que es podia viure un hipertextes, no? Bé, doncs suposo que la penjaran, jo us en faré una petita síntesi per no perdre massa temps, eh? Perquè el més important del Carles és el que ens digui, no? El que, no tant potser el que ha fet. Jo vaig estar mirant ahir una mica el seu currículum i quan un mira un currículum mira una mica una història d'una vida molt sintetitzada, naturalment. I vaig trobar una coherència immediata. Dic, mira, és una persona, què és el Carles? És professor, tot i que aquí, en primer lloc, és escriptor, això cadascú s'ordena com li sembla, eh? No és gaire diferent ser escriptor de ser professor, oi? Però és escriptor, és professor a la facultat de Blanquerna, de la Comunicació i Relacions Internacionals, i això que diríem, mira, doncs, va, està bé, no? Alguna cosa s'ha de viure, resulta que després és absolutament coherent amb tot el que has fet abans, no? Perquè t'has dedicat a les relacions internacionals, i, bueno, dic, mira, sí, hi ha coherència per tot arreu. Jo com a síntesi diria que tant la seva tasca de recerca en l'àmbit més pedagògic i més, diguem, més relacionat amb la tesi i altres produccions, com després la seva realització doncs, professional, doncs és clarament coincident amb temes com el que ens parlarà avui, oi? Del diàleg, de la intermediació, l'acord. O sigui, veig com un fons comú, que sempre busques que la gent s'estimi una mica. Perdoneu que ho digui una mica en plan pinipom, però hi ha això en el fons, no? Vull dir, jo veig una preocupació a la teva línia curricular, doncs això, doncs que la gent s'entengui, que la gent convisqui, que la gent s'estimi. Doncs, m'ha agradat. És un currículum que ho valoro molt, doncs, en aquest sentit molt positivament. També ets poeta, això de ser poeta per mi, per almenys, que estic molt lluny d'aquest art, no? Ja m'agradaria. Doncs és una cosa que sempre em resulta doncs, admirable i misteriós, com fer amb les paraules art, és una cosa... Les paraules, el que fem servir cada dia contínuament, no? Té un valor potser especial, no? I també t'ho vull valorar, les seves obres, no us les llegiré totes, però estan traduïdes moltes d'elles a diversos idiomes, vull dir, tenen una transcendència i una importància realment remarcables. Bé, avui ens farà la conferència de Cluenda, que és, com teniu això sí, segur en el programa, es titula Entre el fonamentalisme i la indiferència, un cop més el diàleg. És una constant, el diàleg, l'acord, que la gent s'entengui i s'estimi. Bé, res més, desitjar, agrair-te sobretot que estiguis aquí i desitjar-te doncs, que la teva estada aquí entre nosaltres sigui ben agradable i plausible. Quan vulguis, endavant.
Moltes gràcies per aquesta presentació. Me'n recordaré que m'han presentat d'aquesta manera. Vull agrair especialment al comitè organitzador, a l'ICE d'aquí, de la Universitat de Girona i al de la Universitat de Barcelona, que m'heu convidat a aquesta conferència de Cluenda i us haig de dir d'entrada que el tema em fa un immens respecte. Crec que és molt necessari el que heu estat parlant aquests dies i a més que és portador de futur, en el meu llenguatge diria que té un punt de profetisme, és profètic perquè anuncia grans transformacions i crec que és molt important. M'he sentit molt còmode amb la presentació que s'ha fet de la guia amb el plantejament d'aquesta laïcitat acollidora. Quan preparava aquesta conferència em preguntava des d'on haig de parlar, perquè és veritat, el meu currículum, per exemple, veuran que jo vaig fer un llibre d'entrevistes a Samuel Ruiz, el bisbe de Chiapas, que durant 40 anys va acompanyar les comunitats indígenes de Chiapas i va ser un dels artífecs del moviment de la dignitat indígena allà. i hagués pogut parlar-los del diàleg interreligiós entre les religions maies i el cristianisme i la conversió d'un bisbe davant de la religió de la gent a qui s'adreça, com el bisbe també pot convertir-se, però m'ha semblat una mica allunyat i m'ha semblat que podia fer una reflexió més general, sabent que, els vull dir d'entrada, que jo no conec a fons els debats interreligiosos en l'escola aquí, però llegint la guia, llegint alguns dels materials d'aquest mateix simposi, m'he sentit còmode, prou còmode, com per intentar defensar el que ara els diré. Veuran el meu currículum, que en aquest moment sóc, a més de professor, sóc director de la revista Qüestions de Vida Cristiana, la revista de pensament, d'assaig de Montserrat. Els últims números són un sobre la compassió, entre altres com a nucli del diàleg entre el cristianisme i el budisme, com un dels valors, una de les actituds, una de les passions comunes a totes dues religions. Un sobre el cinema espiritual, n'acaba de sortir un sobre les indignacions, sobre què significa el moviment dels indignats a la nostra societat, amb articles de Gustavo Gutiérrez, de González Faust, de diversos especialistes. N'he trobat un de fa pocs anys, de fa 5 anys, sobre el trobament amb l'islam, sobre el diàleg entre l'islam i el cristianisme a Catalunya, perquè està arrelat en el que en aquell moment començava a reflexionar-se aquí, i n'estem preparant un que sortirà ara primers de gener, que s'hi tornarà entre el fonamentalisme i la indiferència, i endevinaran pel títol de la ponència que m'he pogut acollir a moltes reflexions dels articulistes que hi apareixeran per poder-les exposar aquí. Ja que els parlo des d'aquesta posició, que és la meva, m'ha semblat que el més coherent era començar a parlar-los d'una faula que hi ha a la Bíblia, una contalla molt antiga, el llibre de Rut. Primer els parlaré del llibre de Rut, després el segon punt serà sobre el pluralisme religiós a les nostres societats, què significa. Un tercer punt serà sobre el fonamentalisme, un quart sobre la indiferència religiosa i un cinquè sobre el diàleg. Aquesta és l'estructura senzilla del que els explicaré. Començo, doncs, amb aquesta antiga contalla. La contalla del llibre de Rut són 4 pàgines, una novel·leta, però de 4 pàgines estrictes a l'Antic Testament. També m'ha semblat que una història jueva aquí a Girona podia ser un bon punt de partida. Què ens explica una situació de crisi, una situació de pobresa, de fam, que fa que una parella d'Israel hagi de fugir, hagi d'emigrar al país del costat, a Moab, amb els seus 2 fills, i allà els fills es casen amb 2 dones de Moab, 2 dones del país. Intenten casar-les amb jueus, però podem imaginar que no era pas possible, i es casen amb gent del país. La crisi continua, les males collites, fins al punt que hi ha una epidèmia també a Moab, i aquesta parella que tenia els 2 fills que amb dones del país viu la malaltia, viu la mort, i moren els 3 homes de la família. Mor el pare i moren els 2 fills, de manera que queda una dona, Noemí, i les seves 2 nores, que es diuen Rut i Orpa. Hi ha un dins d'aquesta faula, dins d'aquest conte bíblic, hi ha un moment en què Noemí, havent mort els 3 homes, diu: no tinc més remei que tornar-me al meu país, me'n torno a Israel. Torneu-vos vosaltres 2 amb les vostres famílies. Orpa, una de les nores, se'n torna a la seva família. Però l'altra, Rut, contesta a Noemí i li diu: no m'obliguis a abandonar-te ni a allunyar-me de tu. Aniré on vagis, viuré on visquis. El teu poble serà el meu poble i el teu Déu serà el meu Déu. Allí on moris tu, allí vull ser enterrada. No podrà separar-nos altra cosa que la mort. És un petit poema, està escrit en vers a la Bíblia, un poema de declaració amorosa, d'estimació entre aquestes 2 dones, i totes 2 tornen a Israel. Israel segueix a Betlem, concretament tornen. A Betlem segueix havent-hi gana, segueix havent-hi crisi. Aquí els hi poso la imatge de William Blake en el moment en què Ruth s'abraça a Noemí i li diu: no m'obligues a abandonar-te, vull anar amb tu, vull ser sempre al teu costat. I li diu: el teu poble serà el meu poble i el teu Déu serà el meu Déu. Se'n tornen a Israel i a Israel viuen d'espigolar. Aquí veiem Ruth, que està espigolant, està recollint el blat que queda després de que els segadors hagin passat pels camps, i l'anciana Noemí, que viu amb ella, i les dues sense veure gaire futur a les seves vides, fins que Ruth decideix donar descendència a aquesta dona que ja és anciana i que, si no, quedarà abandonada. Sedueix un dels homes de la família de Noemí, s'hi casa i reconstrueixen la família. Ja està. Neix un nen, el nen es diu Obed, i la història diu que aquest Obed va ser l'avi del rei David. I s'acaba la contalla bíblica. Fins aquí una història de relació intercultural entre una família diversa, la relació entre les dues dones, però el que interessa és en quin context s'escriu aquest llibre. Aquest llibre s'escriu, es pot datar cap al 450 abans de Crist. Fa gairebé un segle que els jueus han tornat de l'exili a Babilònia, on havien estat deportats, i la situació és tràgica. La situació és de pobresa generalitzada, una situació molt dura, s'ha trencat la solidaritat dins dels clans, de manera que les famílies extenses jueves deixen de tenir cura dels seus propis pobres i deixen que els pobres es perdin, els camperols perden la terra, han de vendre en esclavatge els seus propis fills. I en aquest context, ho diu el llibre de Nehemies, apareix un governador que intenta una cosa que en el nostre context em sembla interessant, intenta que es faci efectiu un dels manaments de la Bíblia, que és el que se'n diu un jubileu, que siguin perdonats tots els deutes, que es pugui tornar a començar. I això no és només tornar a començar com un mandat moral, sinó com un mandat diví, de tornar a partir de zero, que hi hagi un jubileu, que hi hagi un perdó de tots els deutes, de manera que tothom pugui tornar a començar. Nehemies diu als poderosos del seu país, diu: això que feu no està bé, no valdria més que visquéssiu en el temor del nostre Déu i evitéssiu el menyspreu dels pobles estrangers, portant-vos d'aquesta manera? També jo, els meus parents i els meus homes hem fet préstecs de diners i de gra, però ara us demano a tots que abandonem aquest sistema de préstecs d'usurers. Retorneu avui mateix als vostres deutors els seus camps, les seves vinyes, els seus oliverars i les seves cases, i restituïu els interessos de tot el que els heu prestat, diners, gra, vi i oli. Hi ha un combat polític per perdonar els deutes que fan que les famílies hagin de vendre els seus fills com a esclaus per poder sobreviure. Hi ha un combat polític fort. Tenim una imatge d'un Déu bíblic de justícia que apareix com aquest Déu que mana que es perdonin tots els deutes i que es pugui partir de zero. A la mateixa època, un dels escribes, un dels mestres de la llei, que està refundant la comunitat jueva tornada de l'exili al voltant de l'escriptura, que s'ha tornat a trobar, s'han tornat els textos antics dels jueus i del temple, Esdres decideix optar per una altra imatge de Déu. Segons Esdres, el que està passant en aquell moment, la pobresa estesa, és a causa del pecat del poble. Déu els està castigant amb la pobresa, amb les males collites, amb el dolor que s'estén. I per què els està castigant? Els està castigant per dues raons. Una, com sol passar en aquests discursos de tipus religiós, perquè s'han relaxat els costums, no segueixen els preceptes morals. Però l'altra, perquè en tornar de l'exili, aquesta comunitat que havia estat deportada, els homes es van casar amb les dones que hi havia, perquè evidentment, mentre ells eren deportats a Babilònia, altres poblacions van habitar la terra d'Israel, i al tornar de l'exili els homes s'han casat amb estrangeres. Esdres, aquest escriba, escriu: a l'hora del capvespre vaig sortir del meu estat d'abatiment. Encara amb el vestit i el mantell esquinçats vaig caure de genolls i amb les mans alçades cap al Senyor, el meu Déu, vaig dir: Déu meu, estic tan avergonyit i humiliat que no goso aixecar la mirada cap a tu. Tu, Déu, ens deies: el país en què esteu a punt d'entrar per prendre en possessió és profanat. Hi ha habitants que l'ocupen i són impurs i l'han infestat d'un cap a l'altre amb les seves pràctiques abominables. Per tant, no doneu per mullers els vostres fills a les seves filles. No doneu per mullers les vostres filles als seus fills, ni prengueu per als vostres fills les seves filles. No afavoriu mai el benestar i la prosperitat d'aquesta gent. Mentre Esdres, prosternat davant del santuari de Déu i plorant, feia aquesta pregària i aquesta confessió, s'anà plegant al seu voltant una immensa multitud d'israelites, homes, dones, infants, i el poble també plorava amargament. Llavors, Xecanià, un dels notables, va dir a Esdres: hem estat infidels al nostre Déu casant-nos amb dones estrangeres, pertanyents a la població d'aquest país. Malgrat tot, el poble d'Israel encara pot tenir esperança. Fem ara un pacte amb el nostre Déu i comprometem-nos a fer marxar totes aquestes dones i els seus fills. I està escrit a la Bíblia, històricament demostrat, es fan tribunals. I s'obliga els homes a divorciar-se de les dones d'altres cultures amb qui s'havien casat i expulsar-les. I no només això, sinó que la Bíblia hi ha la llista, diu, llista dels transgressors, i un darrere l'altre, i el nom de tots els homes jueus que s'havien casat amb dones d'altres cultures i religions i que són obligats a abandonar aquelles dones i els fills que havien tingut amb elles. És un moment històric i literari digne de figurar en qualsevol antologia de la xenofòbia. És un dels moments més durs que es pugui imaginar. En aquest context, no sabem qui escriu el llibre de Rut. El llibre de l'amistat entre jueus i moabites, entre jueus i una cultura estrangera, el llibre de la reconstrucció d'una comunitat comuna entre aquests dos costats de la família, el llibre en què una dona estrangera sedueix un ancià d'Israel per reconstruir la família i que diu que la besàvia del rei David no era jueva, era moabita, era una estrangera, i que per tant, en allò més sagrat de la tradició d'Israel, en la transmissió de la identitat jueva, hi ha la presència dels estrangers. En aquest context de separació obligada de parelles, dir: no m'obliguis a abandonar-te i allunyar-me del teu costat. On vagis tu aniré, viuré on visquis, el teu poble serà el meu poble i el teu Déu serà el meu Déu, és un missatge amorós d'una potència política molt important. I volia que aquesta realitat del llibre de Rut fes com de marc del que els diré a continuació. Entre el fonamentalisme i la indiferència ens trobem en un context de pluralisme religiós. Diferents sociòlegs han parlat de rumor d'àngels per descriure la realitat actual, de retorn del sagrat, de reencisament del món. Acaba de publicar-se un llibre de Joan Ordi amb aquest títol, El reencisament del món. En els darrers 20 anys, arreu d'Occident, s'ha descrit de moltes maneres el procés actual de secularització. Segons un filòsof i teòleg mallorquí, Gabriel Amengual, la desecularització és la secularització de la secularització, és un pas més. Habermas anomena la societat postsecular, en la qual hi ha un formigueig d'experiències espirituals aparellades a la pèrdua de pes de les institucions religioses, hi ha un individualisme que promou formes de religió a la carta. Un context que, de manera paradoxal, porta una polarització forta entre el fonamentalisme religiós i la indiferència religiosa. Hi ha una perspectiva que semblava imposar-se, que era la de progressiva secularització de les societats occidentals, que conduiria una majoria de la població cap a formes d'indiferència religiosa i relegaria les religions a un paper social marginal, limitant-les a l'àmbit privat. Aquesta perspectiva ja no és adient per descriure ni el present ni el futur immediat. Hi ha tres actituds que s'enllacen elles amb elles en aquest moment. Hi ha una indiferència religiosa creixent, persistent, ben consolidada. hi ha una consciència molt estesa, d'una altra banda, que els ciutadans poden triar entre una diversitat àmplia de cultes, rituals i llenguatges religiosos, que a la mesura en què poden ser triats per cadascun de nosaltres, se situen tots al mateix nivell, són opcions diverses que s'ofereixen, i alhora hi ha un tercer corrent que expressa amb molta puixança el fenomen religiós, però a través de formes de fonamentalisme. Indiferència, doncs, pluralitat religiosa i fonamentalisme són com els tres fils de la trena del present. Això és en moltes societats occidentals, i la catalana en aquest sentit no és cap excepció, és el panorama habitual, una nova diversitat religiosa que ens envolta la guia amb les fitxes aquestes controvertides del final, perquè precisament els autors no volien que quedés fixada una fotografia del moment en què es fa la guia, sinó que estaven oberts a un nou pluralisme diferent del que expressa la guia. Però avui en dia que a Catalunya hi ha el catolicisme amb tot el seu pluralisme intern, amb les tradicions religioses populars vingudes d'Espanya i de tants països d'Amèrica Llatina, al costat de tradicions protestants, amb la força del moviment pentecostal, i tradicions ortodoxes i les tradicions dels ortodoxos romanesos que estan arribant amb certa força. Hi ha totes les formes de l'islam, o diverses formes de l'islam, segons que les comunitats immigrades siguin de l'Àsia o del Magrib. Hi ha un judaisme molt minoritari, però tanmateix present en certs àmbits. Hi ha les tradicions del budisme, formes de recerca espiritual vinculades a l'hinduisme, al sikhisme, al moviment Bahá'í, als testimonis de Jehovà, totes les manifestacions sincrètiques del New Age. Hi ha un veritable pluralisme religiós. Aquesta experiència religiosa, com tantes formes en l'actualitat, viuen amb una tensió entre la globalització i la localització. La majoria d'aquestes formes religioses tenen una clau d'interpretació que és necessàriament internacional, global. I avui en dia no es pot parlar de l'islam sense parlar d'un islam que és global. I és global no només en la seva presència en el món àrab i asiàtic, sinó que cal introduir-hi els debats que es produeixen i les transformacions que s'hi estan esdevenint per l'emergència progressiva d'un islam europeu a les àrees d'immigració, però per nosaltres la immigració pot ser més o menys recent. La mesquita de París és construïda el 1924, si parlem d'una tradició molt arrelada d'islam europeu que en certs contextos està produint veritables una intervenció en la concepció global del que és l'islam. El catolicisme també és global. No es pot entendre el catolicisme actual sense veure tot el que significa el seu pluricentrisme a l'Àsia, a l'Àfrica, a l'Amèrica Llatina. Des d'aquí, des de Catalunya, tan a prop de Roma, tenim tendència a veure el catolicisme molt eurocèntric, però actualment el catolicisme ja no és eurocèntric, és pluricèntric, i precisament per això provoca reaccions fortes en diversos llocs. I podríem seguir. Aquesta globalització es lliga amb la localització dels debats, i la conseqüència de la pluralitat de religions és aquesta sensació estesa en la nostra cultura que la religió és una opció que tothom pot triar, amb una avaluació abstracta com els productes en l'aparador d'un supermercat. I també la pèrdua en aquest món globalitzat d'experiències religioses arrelades en un context cultural determinat. Aquest context, que és nou, que en el passat no es donava, nosaltres som més aviat hereus de la tensió entre la confessió cristiana i la modernitat i la laïcitat, i ens trobem ara en un altre context on hem de replantejar. Passar d'un univers en el qual es pertany a una religió a un altre, en el qual la pertinença religiosa es tria, significa una transformació radical de la identitat religiosa. Ho canvia tot el sol fet que es pugui plantejar aquesta pregunta: quina religió de les moltes que tinc a l'abast? Per això la metàfora del supermercat, que evidentment no és massa vella, tanmateix és adient. De la mateixa manera que ho fem davant dels productes ben ordenats a les lleixes, amb les religions es comparen qualitats, preus, atractius, amb un rerefons de publicitat escoltades aquí i allà. Hi ha un extraordinari desplaçament. Nosaltres esdevenim els àrbitres de la religió des de la nostra pròpia consciència. I de retop, la supervivència d'una religió depèn de nosaltres. El que havia estat històricament una oferta de salvació, de sentit, una oferta que venia de molt lluny, de temps remots, i ens implicava d'entrada en una tradició que anava molt més enllà de nosaltres, de sobte esdevé una tria puntual humana, amb la fluïdesa que les tries puntuals tenen a la nostra cultura, que Bauman defineix com a presentista, una cultura on cada tria pot tenir una perspectiva transcendent, completa, eterna, però que pot ser esborrada tan aviat com fem una tria diferent que al seu torn serà transparent, que voldrà ser completa, que voldrà ser global. Es produeix en aquest procés un necessari anivellament de la religió. Si es pot triar entre totes les ofertes espirituals des de la distància de la consciència, es pot afirmar que s'han anivellat, que totes valen i s'equivalen des de la perspectiva de qui tria. I això perquè no hi ha cap d'elles que ens impliqui d'entubi i perquè al capdavall és la nostra decisió la que compta. Aquesta indiferenciació de les possibilitats de la tria religiosa fa que l'àmbit públic de les nostres societats democràtiques hagi de considerar aquesta esfera religiosa plural, tot sabent que les diverses religions no consideren que hagin de limitar la seva presència a l'àmbit privat. I en aquest context emergeixen els fonamentalismes. Per què, en aquest context de tria oberta, plural, apareixen de sobte aquestes formes rígides, tancades, que interpreten de manera literal els textos de cada tradició i apareixen amb tanta força? Els fonamentalismes religiosos neixen per lluitar contra la indiferència religiosa, però també contra l'actitud que sorgeix dins el supermercat de les religions. Sembla que només la concepció fonamentalista de l'experiència religiosa sigui capaç de donar una resposta eficaç a aquesta pluralitat de l'oferta. I parlo de fonamentalismes en plural, no només del fonamentalisme islàmic, per molt que aquest sigui el que sempre està al centre de l'atenció mediàtica. Considerem fonamentalistes les posicions que rebutgen o menyspreen confrontar-se productivament amb els que opinen de manera diferent. I es creuen que ja posseeixen la veritat i no necessiten, per tant, confrontar-se amb els altres. El fonamentalista, de fet, no té la necessitat de dialogar de debò. En resum, la mentalitat fonamentalista es relaciona amb una concepció parcial i limitada de la pròpia identitat i és una volguda limitació de la capacitat relacional de les persones. Entre nosaltres podem fer experiència quotidiana, sens dubte, del fonamentalisme, sí, islàmic, hi ha casos clars, molt fortament del fonamentalisme catòlic, ben present en certes dinàmiques eclesials i molt present, sense anar més lluny, en la política espanyola. No és banal que quan un fonamentalista religiós com George Bush decideix envair l'Iraq, un govern amb tants fonamentalistes religiosos decideixi que Espanya s'ha d'afegir en aquesta aventura. Hi ha una clau, en podríem parlar molt, d'interpretació literalista de la Bíblia i de fonamentalisme religiós darrere d'aquesta terrible guerra. Però hi ha encara un tercer mode de fonamentalisme, que és un mena fonamentalisme invers, a la inversa, que és un fonamentalisme laic. Una deriva fonamentalista present en algunes concepcions laiques, o diguem-ne laicistes, de la vida, sovint no menys rígides i unilaterals que les que refereixen al lligam entre allò humà i diví, perquè també refusen el diàleg. Quina és la causa d'aquests fonamentalismes? És la manera de relacionar-se amb el context actual de pluralitat de religions. És aquest sentiment d'indiferència. Però la paradoxa és que el fonamentalisme també condueix a la indiferència respecte als altres. El fonamentalista és indiferent respecte de l'estrany, de l'infidel, des de la perspectiva fonamentalista. En l'esfera fonamentalista només importa l'obediència, l'adhesió literal al text sagrat o a les paraules del guia espiritual. Tota la resta esdevé irrellevant. La comprensió del text i de les paraules, la possibilitat d'una relació genuïna amb altres cultures, amb altres religions, entre altres maneres de veure el món i de comportar-se, el mateix significat de la revelació religiosa, de la revelació de Déu a la humanitat, o més específicament la revelació als seus fidels, tot això queda reduït a l'obediència. És una mena de cercle viciós. L'única cosa que li importa al fonamentalista, que només s'ha de sotmetre sense fer preguntes allò que se li imposa des de l'exterior, és obeir, obeir cegament. I això introdueix una distinció entre allò que cal fer i allò que no s'ha de fer, que ajuda a viure en un context d'incertesa. Però, atès que no fa que cadascun dels creients produeixi sentit, es confronti amb la realitat i produeixi sentit, atès que no proporciona sentit a les seves accions, acaba posant-ho tot al mateix sac. Sense la capacitat de produir sentit, fins i tot l'oferta religiosa, que també és oferta de sentit, sembla insensata. I aquesta és la perspectiva d'indiferència que anuncien els fonamentalismes. Com apareix el fonamentalisme? Primer, una perspectiva religiosa particular es dona a ella mateixa un valor universal. Això és comú al conjunt de religions. Però tot seguit, aquest valor universal, que es pot entendre de maneres diverses, s'aplica des de l'enfocament fonamentalista, oblidant que la perspectiva religiosa comparteix un caràcter especial, concret, històricament format, culturalment condicionat. A partir d'aquí, el fonamentalisme acaba perdent la referència específica al seu context i es converteix en un plantejament abstracte, absolut, que fa que consolidi aquesta religió força abstracta i defineixi una ortodoxia. La relació amb l'altre, des d'aquesta perspectiva, només pot ser o d'assimilació o d'ignorància, en casos extrems de destrucció. El fonamentalisme, sobretot, el que fa és ignorar el seu propi context i, doncs, tampoc no percep els contextos dels altres. Viu una gran paradoxa perquè, d'una banda, considera que té immediata validesa universal la seva pròpia perspectiva, que tanmateix està necessàriament contextualitzada. I si argumenta, ho fa amb atenció privilegiada cap a aquells aspectes que en la relació respecte d'altres religions i d'altres col·lectius diferencien i exclouen, cosa que en alguns contextos acaba legitimant diverses formes de violència. Aquests fonamentalismes són en moltes religions, però són molt presents actualment, ho podem veure a les imatges de la televisió aquests dies, tant en el judaïsme com en el cristianisme com en l'islam. La indiferència, per passar a l'altre pol d'aquesta tensió actual entre fonamentalisme i indiferència, està força vinculada a un sentiment molt estès de tristor, de buit, de no res, que la nostra cultura presentista i consumista tendeix a tractar amb medicaments i autoajuda, però que té un fonament filosòfic vinculat al context espiritual que estem descrivint. És un estat d'ànim que deriva de la convicció que cap cosa té més importància que les altres. Res no sembla tenir valor, tot sembla igual, uniforme, intercanviable. Això no tindria per què ser així, perquè aquest context de pluralisme podria ser viscut amb alegria, la del virtuós religiós per qui tot té valor, tot és ric, tot genera curiositat, tot genera riquesa espiritual. I com a tal, ja que hi ha riquesa espiritual, s'encomana, agafa, incorpora en el diàleg. Qui viu amb aquesta alegria percep una unitat de sentit rere la multiplicitat de manifestacions del sagrat. i es produeixen a Catalunya, en algunes comunitats, moments únics de diàleg interreligiós on brolla el sentit i moments que marquen. Però aquesta possible alegria té un revers que és depressiu. Si tot val i tot s'equival, tot més indiferent, tot s'anul·la, tot m'empeny cap a una indiferència religiosa cada cop més radical. La indiferència és la imatge nítida que sorgeix de la nostra manera de mirar el pluralisme de religions. Hi ha tres formes d'indiferència. Primer, indiferència entre allò religiós i allò no religiós. Indiferència respecte a l'alternativa entre una opció religiosa i l'altra. Això està molt lluny de les formes clàssiques de l'ateisme més aviat apassionat. No, aquí hi ha senzillament pèrdua d'interès. Una segona forma d'indiferència és la indiferència entre religions. Indiferència entre les possibles opcions religioses, diversament determinades, que s'ofereixen, que és el resultat de posar-les totes al mateix nivell. I finalment, hi ha una indiferència interior a les opcions religioses mateixes. És una actitud que, en vista de les prescripcions i dels valors proposats en un ordre ben precís i d'una confessió particular, no accepta en absolut ni les prescripcions de la religió de manera incondicional, ni en reconeix la disposició jeràrquica, sinó que les posa totes al mateix nivell, les considera modificables al seu gust i creu que pot adaptar de manera flexible a les situacions concretes que es plantegen puntualment la seva consciència individual. La consciència individual tria a l'interior d'una tradició religiosa, des de l'interior tria allò que vol i s'erigeix en el jutge de la tradició. Estic parlant, ja ho veuen, d'indiferència de manera ambigua, per diferència com a manca de distinció, manca de diferència entre una cosa i l'altra, però també com a manca d'interès. Però és que els dos fenòmens es donen alhora i per això, per aquesta desmotivació, en alguns moments la situació actual llisca pel pendent del nihilisme, perquè l'actitud religiosa no és tenir explicacions llestes per un conjunt d'interrogants, sinó que és el fet mateix d'interrogar-se, i és això el que desapareix. És tenir punts de referència en els quals arrelar aquests interrogants i partir a la recerca del sentit. Com sortir d'aquest cercle viciós que vincula pluralisme religiós, emergència dels fonamentalismes i creixent indiferència? És la pregunta que volia plantejar. La proposta, que és la proposta que he sentit, si més no, l'estona que he estat aquí aquesta tarda, és la del diàleg. L'alternativa és un diàleg interreligiós entre tradicions arrelades. Un diàleg a totes bandes. Diàleg entre creients i no creients. Diàleg entre creients de diverses confessions. I, de retop dels dos anteriors, diàleg a l'interior de cadascuna de les tradicions religioses. Des de la reflexió que estic fent per les tradicions religioses, no es tracta del diàleg com una possibilitat entre d'altres, com una opció més entre moltes opcions possibles, com si es pogués no dialogar, sinó que el diàleg és un procés necessari per donar sentit a les vides de les persones en el marc de la tradició religiosa. El diàleg, l'enfrontament amb altres opcions, la recerca conjunta de sentit, és necessària per poder arrelar en el context social en què viu cada creient la seva experiència religiosa. Per tant, en aquest context de diàleg, una paraula pública de les religions és imprescindible. Des de la tradició de la laïcitat, tampoc no es tracta d'una opció entre d'altres, la del diàleg. La laïcitat avui demana deixar-se interpel·lar per les tradicions religioses i gestionar la diversitat de tradicions, gestionar el diàleg, en aquesta perspectiva que s'ha esmentat abans d'una laïcitat acollidora. Jo em pregunto si des d'aquest punt de vista els treballs que hem compartit aquests dies no ens estan demostrant que l'escola és un laboratori de futur de la nostra societat. Una escola que respiri cultura democràtica pot plantejar-se degudament, amb rigor i coherència, com encaixar el fet religiós, com articular la formació religiosa en una educació laica, Aquesta era una de les preguntes de partida del simposi. Si l'escola esdevé un espai públic de pluralismes més, de diàleg, un espai que pugui construir comunitat a partir de l'admiració, de la crítica, del debat, del compartir experiències, estarem anant en una direcció que és de futur. Abans se n'ha parlat entre aquesta diferència entre un marc de mínims de la gestió religiosa o la possibilitat d'anar més endavant i de construir una comunitat conjunta des de la diversitat d'opcions. El camí del diàleg ens porta a diferenciar diferents identitats religioses. La identitat religiosa fonamentalista, la identitat que és un mur, l'identitat segons la qual l'altre més indiferent, les estratègies de comunicació exclouen el diàleg amb l'altre. Hi ha una segona forma d'identitat que és l'identitat mirall, que tampoc no escolta l'altre, perquè l'altre només és vist en funció de la pròpia afirmació de la tradició religiosa, de la confirmació de la meva pròpia identitat. La funció de l'alteritat és només reflectir les meves pròpies condicions i posicions. I finalment hi ha la identitat, que crec que és la identitat per la qual cal treballar en cada infant i de manera col·lectiva, que és una identitat dialògica. Una identitat també religiosa que es construeix en relació. El context intercultural interreligiós significa que el diàleg s'esdevé no entre identitats estàtiques que s'envien missatges com en una partida de ping-pong, sinó entre dues o més entitats que es donen recíprocament sentit. El diàleg intercultural interreligiós demana que hi hagi donació recíproca de sentit. Les identitats es construeixen a través del diàleg. Tenim la limitació que parlem d'aquests temes en un moment d'immigració recent. Encara no podem parlar d'un islam consolidat a Catalunya, per exemple. Encara no podem parlar de l'islam català. Encara estava tot molt vinculat als fenòmens recents d'immigració. El sentiment d'estrangeria provoca en l'emigrant la pèrdua de les evidències culturals. I aquesta pèrdua d'evidències fa que la incertesa s'estengui per a molts àmbits de la vida. Tot allò que en el context cultural propi podia ser donat per descomptat, en el nou context cultural és posat en qüestió. El relat religiós, els rols sexuals i la relació entre els sexes, la relació personal amb Déu, la possibilitat de criticar des de nous punts de vista tot allò après, les formes de cortesia i de respecte, el llenguatge corporal i l'idioma, tots els àmbits entren en qüestió. Però aquesta pèrdua de les evidències, aquesta inestabilitat, afecta els dos termes de la relació. En una relació dialògica, totes dues identitats es donen recíprocament sentit. L'encontre ha de ser bidireccional. Fa anys ho vaig escriure en un llibre titulat El principi acollida, i el definia així, el principi acollida. Agafava el nostre diccionari, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, i la definició, si van, la definició d'hoste o d'hostessa, ho defineix com aquell que acull un altre, però també com aquell que és acollit. La paraula és utilitzable en els dos sentits. Aquell que és acollit i l'anfitrió serveix per a tots dos. Que en el nostre llenguatge la mateixa paraula serveixi per definir tant qui truca a la porta com qui obre la porta i acull, em sembla un signe d'aquest principi essencial del diàleg intercultural interreligiós. De fet, l'hospitalitat, que és un dels caràcters sagrats de la majoria de tradicions religioses, l'hospitalitat sempre és un misteri. El principi acollida posa en moviment les identitats en diàleg i té moltes versions en diferents tradicions espirituals i religioses. I entre nosaltres es manifesta, sense anar més lluny, a la tradició d'hospitalitat de la regla de Sant Benet, que defineix clarament qualsevol que arribi al monestir com aquell que ha de ser acollit com el Crist, per tant, com allò màxim, com la màxima forma d'humanitat que pot arribar a les portes del monestir. Vostès ja veuen que en aquesta presentació que estic fent no he pretès en cap moment baixar al terreny de l'escola del qual vostès han parlat tant al llarg d'aquests dies. I més aviat per acabar voldria tornar al llibre de Rut. I tornar al llibre de Rut perquè em sembla molt interessant que en el cor d'aquest relat intercultural hi hagi una escena eròtica. Perquè segurament l'erotisme forma part necessària del diàleg entre cultures i del diàleg entre religions. És un moment màxim. Diu la Bíblia de manera molt suau que Rut, no diu que sedueixi, diu Rut s'acosta a l'ancià Boaz, amb qui després es casarà, tindrà un fill i donaran continuïtat a aquesta família que havia estat estroncada per la crisi, per la misèria, per la fam. Diu la Bíblia que Rut se li acosta al lloc on està dormint, el desperta i li diu: «Soc Rut, la teva serventa, estén el teu mantell sobre la teva serventa, perquè ara tu et tocarà vetllar per mi». I s'acaba la descripció del moment. Estén el mantell sobre la teva serventa. Però precisament perquè les tradicions ancestrals poden ser escrites i reescrites, aquesta petita escena que la Bíblia relata en mitja frase ha tingut molta vida. Aquí tenen la imatge de Chagall amb Rut estesa als peus de Boaz i en podríem anar passant, tinc tot d'imatges d'aquesta escena bíblica. Perico Pastor, a la nova Bíblia que ha il·lustrat, és molt interessant perquè no dibuixa Rut en actitud seductora, sinó Rut en actitud com de pregària al peu de l'ancià. Cadascú hi troba la manera. Aquest és un ancià, propietari dels camps de blat, que ha deixat que les dues refugiades, per dir-ho així, espigolin el seu camp perquè puguin sobreviure i que després es deixa seduir per aquesta dona. Víctor Hugo va escriure un poema llarguíssim, els llegiré només al final, que es diu «Boaz ha dormit». L'home està cansat, tot el dia amb els seus segadors han estat treballant al camp, s'ha anat a jeure al costat de les muntanyes dels grans pallers després de la sega i allí l'estrangera, la dona d'una altra religió, s'hi acosta. Durant el somieig, perdó, com dormia Jacob, com dormia Judit, també Boaz dormia, ulls clucs, sota el brancam. Per la porta dels cels, de sobte oberta un pam, baixar sobre el seu cap un somni beneït. Somiant, veia un roure com una profecia que eixia del seu ventre, s'arbrava fins al cel. Una raça hi pujava de baula en baula, amb zel. Un rei cantava baix. A dalt, un déu moria. I amb l'alta veu de l'ànima, Boaz digué esglaiat: «Com es farà que això de Boaz pugui néixer, si dels meus 80 anys la xifra sols pot créixer i jo no tinc cap fill ni dona al meu costat? Ja fa molt temps que aquella que tants anys va estimar-me abandonar el meu llit cap al vostre, oh Senyor. Seguim essent per ella en invisible unió, ella vivint a mitges i jo mig mort i exànima. Una raça ha de néixer de Boaz? Qui s'ho creu? Com podré ser mai pare d'uns infants sorollosos? De jove, l'home té matins victoriosos. De la nit surt el dia aixecant un trofeu. Però el vell, com pollancre a l'hivern, prou tremola. Soc vidu i estic sol i em cau damunt la nit. Vaig inclinant, Déu meu, cap al clot l'esperit, com un bou que té set, va on l'aigua s'escola. Enmig del somni i l'èxtasi, Boaz cercava veus, girant a Déu els ulls colgats de son confosa. Un cedre no sent mai que li parla una rosa i ell no sentia jeure una dona als seus peus. Durant el somnieig, Rut una moabita, s'havia estès als peus de Boaz, els pits nus, esperant el moment que un raig de llum intrus el despertés breument, com truca una visita. Boaz, poc que sentia una dona tocar, i Ruth, poc que sabia què volia Déu d'ella, portant perfum d'esfòdels per prats de llicorella, l'alè nocturn del vent flotava a Galgalà. L'ombra era nupcial, solemne nit de gala. Els àngels hi volaven sens dubte en la foscor, perquè es veien la nit com una exhalació, un moviment blavís que s'assemblava a una ala. L'alenà de Boaz en el somni sublim s'unia al sord lliscar del riu, sota la molsa. Érem el mes de juny, quan la natura és dolça. Els turons resplendien amb lliris al seu cim. Dubtava Ruth. Dormia, Boaz. I Déu, què feia? Els esquellots dels vents dringaven blanament. Una immensa bondat queia del firmament. Els lleons s'abeuraven. Per fi l'hora s'esqueia. Allà, a Gerimedet, a Ur, tot reposar. Els altres esmaltaven el cel fondo en penombra. El creixent fi i lluent, entre les flors de l'ombra, brillava a Occident. I Ruth es preguntà, immòbil, entre els vels mig mirant per clivelles, quin Déu, quin segador de l'estiu infinit podia haver llançat, com qui fuig en la nit, aquella falç d'or pur al camp de les estrelles. Ruth, a punt de fer el pas, mira el cel i pregunta què ha de fer, qui ha llançat la lluna, qui ha llançat aquesta falç d'or pur al camp de les estrelles.
Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, alguna qüestió, tenim poquets minuts, però tenim alguns minuts. Un, dos, algun altre? Ho dic per tres. Va. Molt bé, doncs quan vulguis, tu mateix.
Moltes gràcies, i la veritat és que està, fins i tot sap greu trencar aquest moment, però què hi farem? A mi m'agradaria que ens diguessis alguna cosa de com veus o com ubiques en aquest mapa que tu has dibuixat el que anomenem noves espiritualitats, o per dir-ho d'una altra manera, tal com es deia en aquesta taula ahir, quin paper hi juga programes com l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, que no sé si ho podem vincular a noves espiritualitats. Una segona cosa, no sé si es pot diferenciar entre la dimensió personal i la dimensió comunitària de la religió, perquè probablement amb la dimensió personal, si és que es pot dissociar, doncs trobaríem un gran acord en aquest moment que tu descrivies, i amb la dimensió comunitària potser no tant, no ho sé. I en tercer lloc, si és que vols, a mi m'agradaria justament, ja que el simposi s'ha plantejat en el camp escolar, que ens diguessis doncs quina ubicació hi veus tu en el sistema educatiu a allò religiós, diguem-ho així. Gràcies.
Sí, en tot cas, jo estava molt, com que estava molt relacionat amb en Xavier, potser. Respecte, bueno, jo com que no he estat al simposi, el tema de les noves espiritualitats no ho entenc gaire, però o sigui, jo a mi m'ha encantat la conferència, com es diu això, m'ha encantat, però no és veritat, ja m'ha agradat molt, però hi ha una qüestió que no comparteixo, i a vegades el no compartir és aviat, més aviat és un tema de mals entesos, per tant és molt probable que jo no hagi entès alguna cosa bé. Ah, no s'entén. Jo, quan tu fas la trilogia aquesta, o sigui, la qüestió seria, bueno, perquè hi hagi un diàleg hi ha d'haver un reconeixement, no? el diàleg seria un reconeixement. Després, jo en la tríada aquesta que fas, jo no m'hi trobo representat. La tríada que tu dius, dius, hi ha una indiferència, hi ha una puritat religiosa, hi ha un fonamentalisme. I jo no me... Bueno, sí que m'hi sento representat, ho diria, però o sigui, diries, la pregunta seria, en els que no som creients en Déu, on estem? En la indiferència? Per tant, seria en aquesta tríada, els que no creiem en Déu, on estem? Però que tenim, jo no sé si una nova espiritualitat, jo penso que de gent que creu en coses i que creu fins i tot amb la sacralitat de l'altre i la presència, i diria com que abans hem parlat d'un tema de reapropiació de paraules, la gent que som religiosos laics, perquè creiem que hi ha la religió, que hi ha alguna qüestió que ens lliga en els altres, que ens uneix, la religió, és, hi ha quelcom, a mi em lliga la revelació, la presència de l'altre. El que passa que aquest lligam amb la presència de l'altre, que és l'ètica de la compassió, aquest lligam amb la revelació de l'altre, hi ha molta gent que el mediatitza, o el justifica, o el fonamenta amb la presència de Déu, i altres que no. Jo estic cansat una mica d'anar amb actes que em diuen, bueno, els que no creieu en res, escolti, perdoni, jo crec, a mi hi ha coses que em lliguen. Jo l'ètica no és per un contracte social de Hobbes, no? Jo no practico l'ètica perquè, perquè a mi hi ha una cosa que em lliga amb l'altre, la revelació de l'altre em lliga. Jo sóc un home religiós, però laic, sense la presència de Déu. Després, en la tria d'aquesta, ho dic perquè sé que no és el teu cas, però hi ha una tendència, a dir, hi ha la indiferència dels postmoderns que no creuen en res i que anem a que comprem compulsivament, hi ha la religió, allò que em lliga amb els altres i que dona sentit a la vida i a l'alegria de viure i al compromís amb els altres, que és el fonamentalisme. Però hi ha, la pregunta seria, hi ha religiosos laics?
Evident. Contesto primer aquesta i després torno a l'anterior i després seguim. Del tot d'acord. És a dir, en la perspectiva que he volgut dibuixar, potser no m'he explicat i és ben bé l'eix del que volia dir. Hi ha dos extrems, un d'indiferència religiosa, que és molt estès en la nostra societat i que em sembla que és evident que no. El sol fet que siguem aquí demostra que no en formem part. Hi ha un extrem que és el fonamentalisme, que també pot ser un fonamentalisme laic. És un fonamentalista en l'actitud religiosa, en l'excloure l'altre en l'elaboració de la meva pròpia identitat religiosa. I això ho pot fer tant un musulmà com un catòlic integrista com un fonamentalista laic, el llenguatge que utilitzes d'avui. I hi ha el territori que jo he defensat i que em sembla que el sol fet que estiguem aquí dialogant demostra que és el nostre, que és el del diàleg, que és el del diàleg del creient que es deixa interpel·lar per no el creient. La revista que dirigeixo, per cert, que la Núria Terès és el consell de redacció de la revista Qüestions de Vida Cristiana, en tots els números ens assegurem que hi hagi no creients que hi participen, perquè per nosaltres és fonamental mantenir aquest diàleg. Tenim el problema, per augmentar aquesta perspectiva, que les altres tradicions religioses encara en el camp de l'assaig en llengua catalana encara no tenim autors que hi puguem recórrer, però la perspectiva seria aquesta, el diàleg com a nucli de recerca conjunta de sentit des de la perspectiva d'uns i altres. Aquest és el plantejament de la meva...
Per tant, els laics religiosos
en el diàleg. Esclar, formen part del problema.
Un diàleg amb aquestes tres grups, on em situaries?
En la pluralitat religiosa. Evidentment, estic definint des de la religió, però perquè el context de la conversa ho demana. Per tant, aquells que sense formar part, sense afiliar-se a cap de les tradicions, tanmateix intervenen en el diàleg, formen part del pluralisme, necessàriament. De fet, podríem parlar molt de fins a quin punt cadascun de nosaltres és creient o no creient. A mi m'agrada molt uns versos d'Emily Dickinson que diu «Crec i descrec 100 cops cada hora i això em manté la fe flexible». O sigui, hi hauria molt a parlar des d'aquest punt de vista. Pel que fa a les preguntes anteriors, l'ofici de viure forma part de, i aquestes espiritualitats noves, si volem dir, forma part d'aquest sincretisme desarrelat individualista que pot triar dins d'un supermercat d'opcions i que per mi manifesta el desarrelament respecte de les tradicions religioses, de valors que es poden anar espigolant aquí i allà per construir cadascú la seva síntesi. i el fet d'això, hi ha un monjo budista que hi participa sovint a l'ofici de viure, i ha, per mi forma part de la incorporació a Catalunya dels sincretismes New Age i formen part del pluralisme general en què estem, i tenen molt d'èxit, entre altres coses perquè jo crec que vénen vehiculats per aquesta cultura americana tan forta que està abassegant tot Occident. Pel que fa a l'escola, és que no goso dir-ho perquè no ho tinc prou articulat, però ja que som en temps de preguntes i respostes. Per a mi, la tradició religiosa no és pas patrimoni de l'Església, la tradició cristiana, catòlica, catalana. Sí, la catedral aquí dalt, he portat les homilies de Medinyà, del Modest Prats, la música, el tapís de la creació, la poesia de Narcís Comadira, tot això no és pas patrimoni de l'Església, és cultura religiosa, neix d'un sentiment religiós, però és patrimoni comú. Per a mi l'escola hauria de recuperar aquest patrimoni. Per mi és evident que la festa del Nadal no és només una festa religiosa, una festa de la nostra cultura que ha de trobar les maneres d'expressar-se en aquest context del pluralisme religiós, però que tanmateix forma part del nucli de la nostra tradició. M'hi trobo sovint, per exemple, en el món de la poesia, grans poetes que han fet poesia religiosa, Carné, Foix, Ribes, Priu, són vistos, són llegits sense llegir aquests poemes, traient-ne una part essencial de la seva poesia. Jo crec que estem en un moment de recuperació de tot aquest vessant de producció religiosa, cristiana, perquè és el nostre context, de recuperar-lo també a nivell de l'educació, del debat públic, de la consciència de la pròpia tradició, sense que això hagi de ser considerat un patrimoni dels creients.
A ver, a mí me interesaría mucho, mucho preguntarte si piensas que el fundamentalismo está relacionado con aspectos afectivos o más bien con trastornos de tipo emocional o dificultades, desequilibrios emocionales, por ejemplo, la falta de empatía o, por ejemplo, la inseguridad emocional que te hace aferrarte a una ideología rígida, a unas ideas que no admites la capacidad de crítica, por otra parte. O sea, si esta flexibilidad y este diálogo que tú has dicho, ¿te parece que sería posible sin un equilibrio emocional de este tipo? O sea, sin tener empatía, sin tener esta flexibilidad emocional que te permita escuchar al otro sin sentirle como una amenaza, si tú lo ves relacionado. Es que me interesa mucho saber tu opinión en este sentido.
A mí me parece que es difícil, porque creo que aquestes conductes psicològiques i aquestes l'empatia es poden trobar en tot el ventall. Jo he intentat centrar-me als esquemes mentals filosòfics en els quals aquesta munió de sentiments, d'actituds, d'experiències que són vehiculades en cadascuna de les comunitats religioses s'expressen. I jo crec que el fonamentalisme evidentment que crea actituds i crea, si un llegeix les novel·les de Salman Rushdie intentant retratar la psicologia dels combatents de la jihad i descrivint-la en detall en els seus propis raonaments interns, entra dins un infern de raonaments malaltissos. Però que els marcs mentals produeixin això en casos extrems no era el meu tema. El meu tema és que el context en què estem i el context del que no ens mourem i que jo no el critico en aquest sentit que és el nostre i per tant és el context en el qual hem de viure, i jo crec que demana anar més enllà d'aquest desarrelament de les tradicions religioses i d'intentar, a partir del diàleg, crear identitats més sòlides. No sé si... Però és que ho dic perquè el mateix que has dit sobre el fonamentalisme es podria trobar en el món de la indiferència, es podria trobar en el món del laïcisme dur, crec. Ara, no.
Bé, en primer lloc, gràcies Carles per la poesia que impregna, doncs, que ha impregnat la xerrada. I una mica agafant el fil de la història de Ruth, no?, i de Noemí, pensava, a veure, jo no sé com ho expressaria, no? A veure si m'explico bé. És a dir, en aquests moments estem en uns moments en els quals, diguéssim, les religions serien les carcasses que al llarg de la història s'han anat construint per vehicular l'expressió profunda humana de recerca de sentit, no? Simplifico molt i no sóc experta en el tema, però bueno, simplificant vindria a ser això, no? I potser ja hem passat l'època del pluralisme religiós, en el sentit de que les religions no han esdevingut obsoletes, no?, pel que fa a aquesta carcassa, no? Vigil comenta molt que totes elles tenen una tradició agrària, no?, molts llenguatges que s'utilitzen en moltes religions, i els nostres joves d'avui no en tenen ni idea de què vol dir plantar, sembrar, recollir, etc, etc, no? Ell ho explica molt bé, no? I per tant, que estem en un altre moment en el qual ell, bueno, i la gent del postreligional, no?, en un moment postreligional, no?, i que vindria a ser una mica la idea de dir, home, en aquest camí postreligional, no?, és difícil aquest diàleg perquè estem en una fase diferent, superior, en el sentit de que hem superat aquesta fase de religions, no?, perquè no responen, són estructures rígides que no responen a les preguntes fonamentals de les persones. I que també ho compara, no?, de dir, és com una copa plena de vi on el que té sentit és el vi, no?, i hauríem de fer un trasbassament d'aquest vi cap a un altre lloc que no sabem ni quin és, no?, sense trencar la copa, i trencant la copa si cal, però sense perdre el vi, no?, cosa complicada, no?, a veure, potser és un exercici complex, no?, però em refereixo que hem de ser realistes, aquestes estructures religioses no ens serveixen, els que som creients no ens serveixen, no serveixen molt, en general no serveixen, no?, per expressar allò de més profund que hi ha i que aquest matí parlàvem, no? Llavors, el llibre de Ruth, que ens ve a dir una mena de mestissatge religiós, no? Tu parlaves del sincretisme, aquest New Age americà, jo no vaig per aquí perquè col·loquen al mateix nivell, no?, tot, però potser un cert mestissatge, no?, on el diàleg no és tant un diàleg interreligiós, no?, sinó un diàleg des de l'experiència humana més profunda, no?, i rescatant allò de significatiu de cada religiós, de significatiu per cadascú, no? Bueno, no sé si m'he explicat bé.
Jo crec que no estan gens en crisi les religions i que tenen arreu un potencial molt gran de creació de sentit. Crec que estan en gran crisi certes formes de religiositat a Europa, sens dubte, i en el nostre context especialment. Però la meva experiència a Chiapas és impressionant, o sigui, la manera com les mateixes comunitats indígenes s'apropien al discurs eclesial, el subverteixen i intervenen de manera definitiva perquè han canviat la situació del seu propi estat a nivell social des d'una lectura creient de la realitat feta en marc eclesial, en comunitats de base. Això ha passat. No es pot explicar la transformació al Brasil en els últims 10 anys sense els moviments catòlics i tots els moviments pentecostals que hi ha allà, perquè darrere de Lula hi havia una mobilització social, darrere del PT hi havia una mobilització social de profundes arrels eclesials. No s'explica la caiguda del règim d'apartheid a Sud-àfrica sense l'aliança de totes les, de moltes de les esglésies cristianes per denunciar, subvertir el fonamentalisme religiós que sostenia el règim d'apartheid. Podríem seguir, no explicaries mai el lideratge extraordinari d'Aung San Suu Kyi, que aquests dies hem pogut veure a les televisions, sense la seva actualització en el present de Birmània de la millor tradició budista. I la gent la segueix pel que representa des d'aquesta tradició, i són els monjos les corrues aquelles immenses de monjos. Les que podríem el debat per la presidència dels Estats Units era un debat religiós, tots els codis de debat i la mateixa manera de parlar dels candidats, les seves maneres de raonar eren d'arrel religiosa. Jo crec que més aviat hem de utilitzar sense manies la clau d'interpretació religiosa en tots aquests contextos i veure que les religions en crisi institucional, sobretot en el nostre context de pluralisme, el que sí que estan en crisi són les institucions religioses, perquè no troben manera d'adaptar-se als nous contextos, però que tanmateix la vitalitat de les tradicions religioses, sens dubte les carcasses, per dir-ho d'una altra manera, estan sent canviades, però seran canviades per noves formes de funcionament que esdevindran ràpidament carcasses que hauran de tornar a ser canviades, que seran ràpidament formes a canviar. Si jo crec que això és en procés, el que acaba de passar. No es pot explicar Hamas sense l'arrelament del fonamentalisme religiós que representa Hamas, l'assistència social, els lligams comunitaris, els vincles familiars. Sense això no explicaries la resistència dels palestins a la Franja de Gaza. I així podríem anar empalmant en contextos arreu del món. Nosaltres, paradoxalment, sent aquí a la conca de la Mediterrània, que és on van néixer els tres monoteismes, nosaltres estem en un context que he intentat descriure on realment la indiferència fa que pugui semblar que es... Jo crec que ja no ho sembla, però que en alguns moments pugui haver semblat que deixàvem enrere certes formes de religió. Però són molt puxants i encara més. I això és el que diuen el que diu Peter Berger quan parla del Rumo d'Àngels, o Marcel Gauché amb el reencantament del món, o Habermas amb la societat postsecular, diuen això. Vull dir, la idea de que les institucions religioses, les tradicions religioses deixaran pas a una cosa nova, Peter Berger ho reconeix. Peter Berger fa 20 anys deia el cristianisme del futur seran petites comunitats molt consolidades amb unes opcions de fe molt serioses, molt treballades. Ell ho va escriure fa 20 anys i ara escriu, em vaig equivocar. Tot demostra, si més no als Estats Units, que em vaig equivocar. Mai com ara hi havia hagut aquesta tensió entre fonamentalisme i moviments religiosos arrelats als barris. És ben bé la realitat.
Molt bé, moltes gràcies. No vull ser fonamentalista, però és que ja és l'hora d'acabar això. Moltes gràcies, Carles. Hi ha hagut un moment que estaves explicant el llibre de Ruth i no sabia si estaves...
He posat l'última escena.
Sí, llegint les notícies del dia, perquè una gran crisi, caram, això sabem de què va, oi? Després diu, venien els seus fills com esclaus. Bueno, ara ens emigren a treballar a Alemanya, però molt diferent tampoc és, oi? Ja quan has dit lo de condonar els deutes i el jubileu, llavors ho he vist claríssim. Estaves parlant de la quita de Grècia i les que vinguin darrere i tot això. Hi ha la cosa eròtica, en fi, ja m'ha recordat salsa rosa o alguna cosa així, perquè casos així avui se'n donen. Bé, bromes a part, moltes gràcies, de veritat. Ha estat molt interessant. I ara correspon, segons la programació, doncs fer la cloenda d'aquest seminari. Ho portes tu, suposo que ets la jefa.
No gaire res.
O la que hi entén, per
tu
almenys.
Sabes, ens ho fem. En representació dels dos ICES. Tanquem aquest vuitè simposi de llengua, educació i immigració. Si bé totes les edicions anteriors han estat referència a posterior recerques, experiències i diríem que han fet una mica d'història en aquest camp educatiu i social, esperem que aquest simposi també us hagi deixat una empenta. El tema abordat, diversitat religiosa, educació integral, cultura democràtica, és un tema que no és tan fàcil. Ens ha demostrat que hi ha una certa complexitat d'enfocaments, de mirades. Ens aporta molts aspectes a tenir en compte segurament a l'escola i al nostre entorn social, però també segur que ens obre nous interrogants, noves perspectives. Penso que és una mica la gràcia d'aquestes trobades, no? Compartir dos dies amb persones expertes que ens han despetllat interrogants, ens han confirmat pensaments, creences, però també ens han obert noves mirades i noves perspectives. Esperem que aquest espai de trobada s'hagi adequat a les vostres expectatives i es mantingui també una mica la curiositat per al proper simposi, que esperem que puguem organitzar d'aquí dos anys com és habitual. Abans d'acabar, un parell de cosetes. Una és a nivells formal, insistint en la importància de lliurar l'avaluació ara en sortir, que ens ajuda a millorar les propostes, també és apuntar temes, aquest també va ser un tema dels apuntats i que es van debatre després per al comitè científic. Els que no heu recollit els certificats també doncs, podeu recollir-los. Estem a la vostra disposició per qualsevol dubte i aclariment. Dir-vos també que les ponències i les xerrades, les conferències i les presentacions de les taules us les lliurarem un CD que us farà arribar properament. Confiem que entre gener i febrer us el puguem fer arribar. En aquest comiat i a reveure per aquí pocs dies, volem agrair des de l'Institut de Ciències de l'Educació de Girona, donem gràcies a l'assistència i participació en aquest simposi, ja ho vam dir en començar, però insistim a totes les persones, hem estat en diferents moments unes 80, els ponents, les persones que han portat les taules, que han moderat, sobretot per la participació i un tema que ens sembla important ressaltar, l'exigència en la reflexió i en el debat i en la manera com s'ha enfocat un tema delicat i complex. També les comunicacions, moltes han estat recerques universitàries aquest any, potser de l'aspecte d'altres anys més que altres anys, però també hi ha hagut experiències d'aula que ens acosten una mica en aquest dia a dia en el que està passant en els nostres centres educatius i barris educadors. Evidentment, a tots, no?, en aquest simpòsium que heu dit, i esperem que hagi pogut incidir en les vostres reflexions i les reflexions compartides com una part important de la formació. També doncs, agrair des de l'ICI, el comitè científic i l'organitzador que han fet aquest seguiment molt precís de tot, a les persones concretes, a la Rita, a la Sílvia García, a la Cristina, a Miquel Àngel, que totes coordinades, tant els dos comitès, per la Sílvia, que ha fet en tot moment aquesta gestió eficient i la cara amable d'aquest simpòsim i d'aquesta organització. Gràcies a tots. Abans d'acabar, com a l'equip, tot el grup de l'ICE i el comitè organitzadors i científics, volem compartir amb tots vosaltres un pensament, un record per la nostra companya, l'Empar, que ens ha deixat després d'una llarga malaltia. La nostra companya de l'ICE, en totes les altres edicions, ha estat aquí present, ha format part d'aquest equip amb tota la seva implicació. Els que hi potser en alguns altres anys la recordeu i enyoreu aquell seu somriure, el bon fer, l'empenta que demostrava, aquella seva capacitat d'empatia i l'acolliment que segurament que vau rebre d'ella en tots moments. En aquest vuitè simposi ens sentim orfes d'aquesta seva presència. Abracem la seva empremta, la seva força i el seu optimisme que tenia i ens el fem nostre en el fons del nostre cor, que el volem mantenir ara i aquí, estar present, malgrat no us ho havíem dit abans. Voldríem dedicar-li un aplaudiment perquè a ella li agradava força i energia. Passem la paraula a l'Antoni.
L'avantatge de parlar darrere de la Margarida és que ja ho ha dit tot. Hi ha una relaxa, que gairebé val dir poca cosa. Potser per no descuidar-me també vull agrair doncs, a les persones que del nostre institut han col·laborat, especialment l'Enric Prats, el Joan Parera, Dolors també. Vull dir que també, doncs, jo crec que amb una excel·lent harmonia doncs, fa molts anys que col·laboren i realment els simposis són importants, però gairebé és més important la xarxa humana i intel·lectual doncs, que hi ha darrere i que li dona continuïtat i força. Sobretot us voldria animar que féssiu propostes de temes nous. Tenim temps, però després el temps sempre just al final. I que com més aviat sapiguem el camí que emprenem, millor el recorrerem, segur. Bé, i res més. No sé, Carles, si m'ha agradat més el que has dit o com ho has dit, perquè les dues coses han estat excel·lents. Agrair-te de nou doncs, l'aportació que ens has fet i bueno, visca el 9è simposi.
Molt bé. Gràcies.